Bon dia, són les 8.
Bon dia d'amplitud tèrmica, gran contrast entre l'ambient fresc o fred del matí i la calidesa del migdia en un dimarts majoritàriament assolellat.
Molt bon dia a tothom, és les 8 del matí, són les 8 del matí d'aquest ja dimarts 11 d'abril de l'any 2023. Tornem després del parèntesi de Setmana Santa, tornarem a agafar la rutina per explicar-vos tot el que passa a la comarca del Baix Empordà. Avui en un matí en el qual el sol ja comença a brillar al Baix Empordà i amb unes temperatures força fresques, després també escoltarem amb més detall quina serà la previsió meteorològica que tindrem per al dia d'avui, però si ens fixem en els valors termomètrics d'ara mateix tenim uns termòmetres que ronden pràcticament els 6 graus. Per exemple, el més baix és el de Palafrugell, amb 5,8 graus, 6,1 a la Tallada d'Empordà, 6,2 a Torroella de Montgrí, 6,4 a la Bisbal d'Empordà i 6,6 a Castell d'Aro. Aquests són les temperatures que tenim en aquest matí de dimarts. Després escoltarem, com dèiem, la previsió meteorològica, però avui el que farem serà parlar de diverses qüestions, com per exemple que Salvem la Platja de Pals denuncia l'Ajuntament perquè afirmen que destrossen una duna única a Catalunya per edificar-hi. També destacarem que Sant Feliu destina 105.000 euros per restaurar l'Arc de Sant Benet. També destacarem que l'Ajuntament de Palafrugell posa en marxa, publica una guia sobre la participació ciutadana perquè la gent pugui conèixer com funciona els processos participatius i com se'n poden proposar alguns de nous. I també destacarem que unes 400 persones gaudeixen de l'art amb l'obertura de la fàbrica de creació Brava. I també farem un apunt musical. Entre diverses qüestions, destacarem que l'Ildam i Julieta inauguren l'11a edició del Festival Ítaca. Per tant, doncs, tot això i molt més serà el que tindrem en el supermatí del dia d'avui. El que farem, però, serà saludar també a tot l'equip que fa possible aquest programa. Anna Salvador, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gerard Tascaig, bon dia.
Bon dia.
Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també molt bon dia, Mariona.
Hola, bon dia.
I dit tot això, el que farem serà, com dèiem, començar el repàs dels titulars. Salvem la Platja de Pals denuncia que l'Ajuntament permeti destrossar una duna única a Catalunya per edificar-hi. Gerard Tascaig.
La plataforma ecologista Salvem la Platja de Pals denuncia que l'Ajuntament hagi concedit una llicència d'obres en un paratge natural. En concret, es tracta d'una duna continental fixada en pipinyer i d'uns 30 metres d'alçada que forma part de l'hàbitat d'interès comunitari prioritari i on està previst construir un edifici plurifamiliar amb 18 pisos.
Platja d'Aro emprèn la via judicial perquè 1.200 propietaris puguin recuperar la potestat de vendre els seus pisos. Anna Salvador.
L'Ajuntament de Platja d'Aro i els propietaris de blocs de primera línia de mar afectats per la llei de costes han acordat iniciar un procediment legal contra l'Estat. Des del 2019, uns 1.200 propietaris tenen problemes per vendre o deixar en herència els pisos que tenen al passeig marítim. I és que qui els compra o els rep no els pot registrar.
Sant Feliu destina 105.000 euros per restaurar l'Arc de Sant Benet. Mariona Fernández.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat les obres de l'Arc de Sant Benet, un projecte amb un cost de 105.000 euros que servirà per restaurar i enfortir l'estructura per evitar despreniments, així com anivellar l'arc per fer-lo més accessible, segons explica el Punt Avui.
Palafrugell publica una guia de participació ciutadana. En el fulletó s'explica com la ciutadania pot estar informada i sentir-se escoltada, com col·laborar, fer una petició, fer una proposta al govern i conèixer la voluntat de la ciutadania. Una de les novetats és el registre municipal d'avís sobre els processos participatius. També destaquem que aquesta setmana santa s'ha celebrat una rave a Cervià de Ter Maria.
La festa va començar en una antiga sorrera tocada al riu Ter aquest passat dijous i s'ha allargat fins aquest dilluns. La rave va acabar a mitja tarda després que la cinquantena de persones que hi quedaven abandonessin la zona.
I el port de Palamós rep el primer creuer de la temporada, Mariona.
El port de Palamós rebia ahir a les 9 del matí el Marella Discovery 2 per donar tret de sortida a la temporada de creuers del 2023, que s'estendrà 9 mesos. Durant aquest període es preveu l'arribada al municipi d'uns 56.000 passatgers i 55 escales de creuer, que suposen un increment del 13% i un descens de l'11% respecte l'any anterior.
Es reconeix Palafrugell amb dos distintius del Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà. El reconeixement inclou l'oficina de turisme Pineda Geli, adaptada per a persones amb mobilitat reduïda i cadira de rodes, i la creació d'un itinerari accessible pel centre històric. A més, hi ha projectes per adaptar altres espais públics i seguir millorant l'accessibilitat. Unes 400 persones gaudeixen de l'art amb l'obertura de la fàbrica de creació Brava Maria Alzina.
L'espai es presenta amb una ferma aposta per descentralitzar la producció artística del país i esdevenir un referent internacional i un punt de trobada i de sinergies creatives. L'espai es troba a l'antiga fàbrica de ceràmiques Puigdemont, ubicada al centre de la Bisbal d'Empordà, a tocar del riu d'Aro.
Lil Dami i Julieta inauguren l'onzena edició del Festival Ítaca a la platja de Riells de l'Escala Gerard.
Ho han fet amb el doble concert gratuït a la platja de Riells de l'Escala, que és un dels dos nous escenaris que estrena enguany el festival, conjuntament amb el Far de Sant Sebastià d'Aia Franc. A l'Ítaca Escala 2023, organitzat per Link Produccions i l'Ajuntament, Lil Dami ha presentat el seu nou disc Dami per primer cop a les comarques gironines.
El conjunt empordanès Trio Tico porta els ritmes més jazzístics i flamencs a Girona amb Fandango Mediterraniana.
El conjunt empordanès Trio Tico presentarà el pròxim 20 d'abril a la Casa de Cultura de Girona el seu espectacle. Els tres músics empordanesos d'estils molt diferents s'uneixen per compartir una fusió dels ritmes que van des de la música llatina al jazz, al flamenc o al funk.
Doncs bé, aquests són alguns dels temes que tractarem en el supermatí del dia d'avui, però ara és el moment de conèixer la previsió del temps. I per saber la previsió del temps d'aquest dimarts, saludem a l'Albert Aparicio. Molt bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
Venim d'una Setmana Santa amb sol i sense pluja. Canviarà el temps en els propers dies?
Doncs poques novetats ens espera, si més no, en el temps que farà avui i demà. Aquest dimarts, nova jornada d'estabilitat atmosfèrica, amb predomini del temps assolellat o, com a molt, alguns intervals de núvols prims que poden entrenyinar una mica el cel. El dia comença fred, amb valors entre els 3 i 6 graus de mínima, però l'ambient serà molt suau o càlid, fins i tot, amb màximes de 20 a 23 graus al Baix Empordà. Demà al matí, temps assolellat, però tenim un petit canvi de temps a la vista que arribarà de cara al vespre-nit de dimecres i que portarà més nuvolositat i inestabilitat pel pas d'un sistema frontal. Entre la nit de dimecres i el matí de dijous es pot produir algun ruixat, localment acompanyat de tempesta, i també amb un descens de temperatura, tot i que aquest serà transitori, perquè a finals de setmana el termòmetre torna a recuperar-se.
Doncs moltes gràcies, Albert, i ara moment per repassar altres qüestions. Sortim del Baix Empordà per explicar-vos que de l'11 d'abril al 30 de juny gairebé 22 milions de contribuents han de presentar la declaració de la renda corresponent al 2022. Són els que hagin cobrat més de 22.000 euros l'any o bé 14.000 si han tingut més d'un pagador. Les principals dates a recordar són que a partir de l'11 d'abril es pot demanar l'esborrany i presentar la declaració per internet. El 5 de maig es podrà fer la declaració per telèfon, a partir de l'1 de juny l'atenció presencial a les oficines i el 30 de juny és l'últim dia per presentar la declaració. I com cada any els gestors també recorden que l'esborrany pot contenir errors i es recomana que primer es descarreguin les dades fiscals per comprovar que tot és correcte. Barcelona és la ciutat de l'Estat espanyol on s'utilitza menys el cotxe per anar a treballar. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística que acaba de publicar l'enquesta de característiques essencials per la població i els habitatges. Per primera vegada aquesta enquesta ofereix dades comparatives entre les grans ciutats i les dades demostren que demostren una gran diferència entre Barcelona i altres ciutats. Mentre que la capital catalana només un 24% de la població agafa el cotxe per anar a treballar, a Madrid és el 43%, a Màlaga el 56% i a Sevilla el 53. I aquesta diferència també s'apunta que pot tenir a veure amb la xarxa de transport públic o també algunes normatives que restringeixen la circulació de vehicles. I també expliquem que un equip de la Universitat de Caltech, a Califòrnia, ha convertit les 110.000 imatges de Mart en blanc i negre fetes per la sonda Mars Reconnaissance en un mapa interactiu consultable en línia. L'han organitzat en una presentació molt similar als mapes de, com per exemple, Google Maps, i és possible moure-s'hi fàcilment i afegir-hi capes com la topografia o també els noms dels cràters i alguns altres accidents geogràfics. Aquesta també és algunes de les novetats que us destaquem en el supermatí del dia d'avui. I ara és moment del comentari d'opinió que avui ens el porta en Josep Taverner.
He de confessar que des que en Miquel 40 em va incloure entre els comentaristes procuro llegir o escoltar tots els comentaris del supermatí. Aquest passat març em va fer reflexionar el que va fer Ada Klein, aquell que diu: sembla que no passa gaire res, però cada dia som més pobres. L'Ada deia: ens diuen que Europa no està en guerra, i bé qui som. Si enviem armes, estem en guerra. Si bloquegem la participació de ciutadans russos als projectes europeus, estem en guerra, perquè ens posicionem. Des de l'associació Amb les teves mans, de la que en formo part i en soc el president, aquests dies tenim un soci i la nostra furgoneta a Ucraïna repartint material, candeles, material sanitari, alimentació infantil. Va marxar fa una setmana i mitja i s'hi estarà fins passat Setmana Santa, fins al dia 15 o 16. Per tant, el tema de la guerra a Ucraïna el visc amb intensitat. La nostra furgoneta ha marxat carregada no pas d'armes, evidentment, sinó de material sanitari, d'alimentació infantil i de candeles. Hem fet, estem fent encara, una campanya de sensibilització a escoles i comerços sobre les conseqüències de la guerra a Ucraïna. Hi manca llum, menjar, gasolina, i ens sobren morts i ferits i destrucció. Aquests dies ens han fet arribar fotos de Sloviansk, on havia estat l'exèrcit rus durant 7 mesos i que està la majoria de cases destruïdes i la gent vivint en els sòtanos, en una ciutat que, com Figueres, de 50.000 habitants, només n'hi ha 20.000 en aquests moments. Amb una senzilla recerca a Sant Google vaig saber que Ada Klein Fortuny és un pseudònim que es metge i treballa fent recerca en malalties infeccioses i que el llibre La plaga blanca, l'altre editorial, Barcelona 2020, és el seu debut literari. El vaig encarregar a la llibreria El Cucut de Torroella de Montgrí i l'he llegit amb molt d'interès. Un llibre sobre poetes, escriptors, personatges que tenen en comú el fil invisible de la malaltia de la tuberculosi. Chekhov, Catherine Mansfield, Paul Eluard, George Orwell, el del 1984 i la revolta dels animals, el nostre poeta Joan Salvat Papasseit, Franz Kafka. La tuberculosi va ser la malura que va delmar la població europea entre guerres. Va rebrotar amb les postguerres i es van dur molt joves. Recordo com si fos avui que la mare m'explicava les anades en tren de Celrà a Barcelona als anys 40, portant ous, pollastres i menjar a un jove, penso que va ser un xicot de joventut, que malvivia en un rònec pis del barri vell de Barcelona, que va morir també de tuberculosi. Gràcies, Ada, per fer-me reviscolar records molt amagats en el meu cor. El pare deia a la mare que era advocada dels pobres.
En 2 minuts arribem ja a 8:15 del matí d'avui dimarts, 11 d'abril de l'any 2023. Seguim el Supermatí en directe des de la ràdio Palafrugell, en emissió també des de la redacció també de Ràdio Capital i en emissió per Ràdio Bisbal. I comencem destacant que la plataforma ecologista Salvem la Platja de Pals denuncia que l'Ajuntament hagi concedit una llicència d'obres en un paratge natural. En concret, es tracta d'una duna continental fixada en pipinyer i d'uns 30 metres d'alçada que forma part de l'hàbitat d'interès comunitari prioritari i on està previst construir-hi un edifici plurifamiliar amb 18 pisos, Gerard Escaig.
El portaveu de Salvem la Platja de Pals, Pau Bosch, detalla que són les darreres pinedes sobre dunes a Catalunya i també úniques a la península. L'alcalde de Pals, Carles Pi, ho justifica dient que l'atorgament de llicències urbanístiques és un acte reglat i si es reuneixen els requisits, l'Ajuntament està obligat a atorgar-la. El promotor ja ha iniciat les obres.
Les entitats ecologistes Salvem la Platja de Pals i SOS Costa Brava denuncien el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, el POUM, de Pals, que es va aprovar l'any 1986 i és un dels més antics de Catalunya.
El portaveu de Salvem la Platja de Pals, Pau Bosch, explica que tot aquest plantejament no ha passat per una avaluació ambiental i està convençut que l'Ajuntament està endarrerint la redacció del nou POUM perquè no la passaria.
El que denunciem és que tot aquest planejament municipal no ha passat mai per una avaluació ambiental. Per què? Perquè és molt antic. És un planejament dels anys 80 i pensem que s'està endarrerint el POUM, el nou POUM que l'Ajuntament està obligat a tramitar, precisament perquè hauria de passar una avaluació ambiental i no la superaria, perquè aquests hàbitats són molt importants.
Per la seva banda, el batlle de Pals es defensa i assegura que en cap cas l'Ajuntament està endarrerint intencionadament la tramitació del nou POM i detalla que el 2017 la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona va acordar que caldria aprovar inicialment per segona vegada el POM redactat el 2015 i sotmetre una nova informació pública, i l'any 2019 la mateixa comissió va suspendre la tramitació de figures de plantejament. Amb tot, el pla vigent continua tenint encara gairebé 50 anys.
El pla urbanístic antic permet construir sobre espais naturals d'interès, com és el cas d'una duna gegant única que es troba ubicada en una parcel·la entre el camí de la Torre Mora i la GIB a 6.502.
La llicència d'obres sobre aquest terreny que ha concedit l'Ajuntament al promotor permet aixecar-hi 18 habitatges en un primer edifici plurifamiliar. Més endavant se'n podran construir 7 més en un segon edifici al costat d'aquest. Les màquines excavadores ja han accedit a la zona i han tallat la majoria de pins que fixaven la duna i han modificat l'orografia del terreny, com asseguren des de Salvem la platja de Pals. De moment s'hi ha construït una bassa de laminació per recollir les aigües pluvials que ha destrossat una part important de la duna i els fonaments del nou edifici. Davant de la duna on s'han començat les obres hi ha l'esquelet d'un edifici abandonat des de fa més de 25 anys. Des del Salvem la platja de Pals estan convençuts que és el mateix propietari que ara està modificant la duna, com diu Pau Bosch, portaveu de la plataforma.
Aquesta zona és tota natural. En aquests moments estem parlant de pinedes completament naturalitzades. Només hi ha un edifici que està abandonat, que des de fa 20 anys o 25 anys, que és conegut a Pals com a edifici fantasma, perquè el promotor no va poder acabar l'obra i ha quedat aturada durant molts anys, posant en risc també la seguretat de les persones, perquè és un edifici que està en molt mal estat.
Des de l'Ajuntament aclareixen que ambdues finques són de dues entitats amb personalitat jurídica diferent i recorden que tot i això l'otorgament de llicències es concedeix independentment de qui és el titular de la finca. A més, detallen que les llicències d'obres tenen una data d'inici i una de fi i que en cap cas l'Ajuntament pot obligar el titular de la llicència a acabar unes obres.
L'Ajuntament de Platja d'Aro i els propietaris dels blocs a primera línia de mar afectats per la llei de costes han acordat iniciar un procediment legal contra l'Estat. Des del 2019, uns 1.200 propietaris tenen problemes per vendre o deixar en herència els pisos que tenen al passeig marítim. A què es deu això, Anna Salvador?
Doncs el fet que qui els compra o els rep no els pot registrar. Això passa des de fa 4 anys per un canvi de criteri del registre de la propietat de Sant Feliu de Guíxols, on s'ha de fer el tràmit. La persona que ha assumit el càrrec es basa en la llei vigent del 1945, que considerava que aquests blocs són dins de la zona de domini públic marítim terrestre. Els pisos afectats es van construir a la dècada dels 60 i 70, aprofitant una escletxa legal. L'any 2013, per intentar posar ordre, l'Estat va modificar la llei de costes, afectant habitatges d'un total de 12 municipis de l'Estat, d'entre els quals hi ha Platja d'Aro i Empúria Brava a Catalunya. Aquests blocs es consideren béns públics perquè la zona on estan construïts arran de la costa està catalogada com a tal. A Platja d'Aro, els propietaris de les 850 propietats afectades denuncien que com que no es poden vendre, s'abaixa el preu i reclamen solucions. En aquesta línia, el març de 2021, l'Ajuntament ja va demanar a l'Estat que es modifiquessin els límits d'afectació del domini públic perquè aquests edificis passin a formar part del domini privat. Com que la resposta no ha arribat, ara s'ha pactat a prendre la via legal contra l'Estat per aconseguir tirar endavant aquesta línia de costa. La decisió s'ha pres en una reunió informativa celebrada aquest dissabte, on han assistit prop de 400 afectats. Ho explica Maurici Jiménez, alcalde de Platja d'Aro.
Tampoc he tingut resposta. El que iniciem és un procediment de requeriment previ, que és el pas anterior a poder iniciar un contenciós contra l'administració de l'Estat. Això ens hauria de servir doncs, perquè fos finalment la justícia, en aquest cas l'Audiència Nacional, la que definís doncs, quin és el procediment que ha d'activar l'Estat per donar sortida a una situació que hi ha una llei, en aquest cas la del 2013, que preveu que sigui el govern de l'Estat i per tant el Ministeri d'Hisenda amb el Ministeri de Transició Ecològica que determinin el procediment per al qual s'han de desafectar aquests territoris.
L'alcalde del municipi detalla que ja s'està redactant un requeriment previ que s'enviarà al llarg d'aquesta setmana i que tindrà caducitat d'un mes. Avisa que si tampoc hi ha resposta, iniciaran un contenciós administratiu.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat les obres de l'Arc de Sant Benet, un projecte amb un cost de 105.000 euros. Mariona Fernández.
L'obra servirà per restaurar i enfortir l'estructura per evitar despreniments, així com anivellar l'arc per fer-lo més accessible, segons explica el Punt Avui. La restauració es troba dins del marc d'actuació de la plaça del Monestir, unes obres que van començar fa 8 mesos i que preveuen ser l'avantsala del futur Museu Carmen Thyssen. Paral·lelament, la reurbanització de l'Avinguda Juli Garreta, que va començar poc després de les obres de la plaça, finalitzarà el pròxim 12 de maig. L'arc de Sant Benet es tracta de l'antiga portalada monacal que va néixer durant les reformes del segle XVIII i constitueix un bon exponent de l'arquitectura barroca de l'època. Damunt de les dues columnes que reposen sobre grans pedestals s'hi troba la reconstrucció del Sant, obra de Domènec Fita, després que l'original quedés destruïda l'any 1936.
I també destaquem que Palafrugell publica una guia de participació ciutadana per explicar com funcionen els processos participatius i quines són les possibilitats. L'àrea de govern obert destaca que Palafrugell té diverses formes de participació per part de la ciutadania en els afers municipals. El fulletó resumeix el reglament de participació ciutadana, aprovat el passat 2022, i es distribueix en grans blocs. S'explica com la ciutadania pot estar informada i sentir-se escoltada, com col·laborar, fer una petició, fer una proposta al govern i conèixer la voluntat de la ciutadania. Lídia González, tècnica de govern obert, explica que una de les novetats és el registre municipal d'avís de processos participatius.
Quan participes a títol personal, te podràs posar en aquest registre municipal i qualsevol processos participatius, qualsevol informació sobre participació, t'arribarà la informació directament.
Afegeix que la ciutadania també pot proposar processos participatius a part dels que decideix l'administració. Es fa des de la iniciativa ciutadana i els poden impulsar associacions o grups de ciutadans. González destaca que hi ha la plataforma Decidim amb els processos de participació en marxa. Actualment hi ha la redacció del Pla Local de Salut de Palafrugell. També explica que la participació entre la ciutadania va millorant. González comenta que la gent participa en els processos que els interessen més, però es vol animar que la població s'hi habituï. Josep Salvatella, regidor de Participació Ciutadana, destaca que es vol desenvolupar la cultura participativa entre la població.
A poc a poc s'han anat obrint escletxes, s'han anat obrint, diguem-ne, noves maneres d'implicar en la ciutadania en la presa de decisions del dia a dia, d'això, però esclar, això tampoc és una cosa automàtica, o sigui, la gent també s'hi ha d'anar acostumant.
Durant aquesta Setmana Santa s'ha celebrat una raïfa a Cervià de Ter. La festa va començar en una antiga sorrera a tocar del riu Ter el passat dijous i s'ha allargat fins aquest dilluns. La raïfa va acabar mitja tarda després que la cinquantena de persones que hi quedaven abandonessin la zona Maria Alzina.
Va ser durant la matinada de dijous a divendres quan els Mossos d'Esquadra van controlar els accessos a la raïfa després d'una primera trucada a les 5 de la matinada. En aquell moment hi eren aplegades entre unes 80 i unes 100 persones a l'antiga sorrera, tot i que l'actitud dels participants va ser pacífica i estaven situats lluny del nucli urbà. Divendres a la nit ja hi havia unes 250 persones a la festa, segons els càlculs dels Mossos d'Esquadra. I tot i tallar els accessos viaris amb vehicles policials i patrulles, els assistents hi van anar arribant a peu. La policia va barrar els accessos, però no es va plantejar un desallotjament. Durant la nit de dissabte, el nombre d'assistents va arribar fins a les 300 persones, segons dades dels Mossos d'Esquadra. Tot i això, dilluns, el nombre d'assistents ja va baixar fins a la cinquantena i quedaven una trentena de vehicles. Abans ja s'havien desmantellat l'escenari i altres estructures de la festa. Tots aquells que sortien en cotxe però havien de passar per l'accés que els Mossos tenien habilitat, on els identificaven i els feien controls de droga i alcohol. Molts d'ells tornaven a peu a camp a través. Finalment, a mitja tarda, van acabar marxant els últims assistents i la policia va aixecar el dispositiu.
Però els veïns també han explicat que aquestes festes il·legals són habituals.
Fa anys que en aquestes poblacions en algun moment passen nits sense dormir, sobretot a l'estiu, per culpa de la música que es pot sentir des de tots els municipis de l'entorn. El tinent d'alcalde de Sant Jordi d'Esvalls diu que l'any passat n'hi va haver una desena i l'alcaldessa de Cervià de Ter proposa fer una reunió entre els municipis per buscar solucions i revertir aquesta dinàmica. Ja durant el matí de diumenge i de dilluns, la música ja no se sentia de lluny i han donat una treva als veïns dels pobles propers com Cervià de Ter, Sant Jordi d'Esvalls, Flaçà i Sant Joan de Mollet. Els alcaldes dels consistoris de la zona asseguraven aquest divendres que se sentien impotents per no poder posar fi a la festa. Es preveu que aquesta setmana els alcaldes demanin una trobada amb el Departament d'Interior per poder abordar aquest problema. El propietari del terreny on s'ha fet la rave ha presentat una denúncia contra els organitzadors per haver ocupat l'espai sense tenir-ne permís. Aquest dissabte, l'alcaldessa de Cervià de Ter va poder localitzar-lo per comunicar-li que s'hi estava fent una festa il·legal en la zona propera al riu Ter.
Es reconeix Palafrugell amb dos distintius del Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà. El reconeixement inclou l'oficina de turisme Pineda Geli, adaptada per persones amb mobilitat reduïda i cadira de rodes, i la creació d'un itinerari accessible pel centre històric. A més, hi ha projectes per adaptar altres espais públics i seguir millorant l'accessibilitat. El Consell Comarcal del Baix Empordà ha reconegut 32 propostes turístiques amb un segell propi pioner a Catalunya per promoure un turisme inclusiu. També es va presentar la publicació Turisme per tothom al Baix Empordà, que recull les empreses i serveis turístics de la comarca que han superat la visita de la validació de l'accessibilitat del seu servei per part d'una empresa especialitzada en turisme accessible. A les 9 del matí al port de Palamós, ahir rebia el Marella Discovery 2 per donar el tret de sortida a la temporada de creuers del 2023, Mariona.
Durant 9 mesos es preveu l'arribada al municipi d'uns 56.000 passatgers i 56 escales de creuer, que suposen un increment del 13% i un descens de l'11% respecte a l'any anterior. El vaixell, que transportava 1.900 passatgers, va marxar del port cap a les 6 de la tarda direcció a Palma i, entremig, els creuistes preveuen visitar Palamós i les poblacions medievals de Pals i Pere Tallada, entre d'altres. El port de Palamós i el de Roses, el qual encetarà la temporada el 27 d'aquest mes, reben creuers nord-americans i europeus. Enguany, el 50% vindran del mercat nord-americà i el 50% del mercat europeu, on 9 d'ells faran escala per primera vegada a la Costa Brava. La temporada preveu finalitzar el 20 de desembre amb l'escala de l'Ocean Odyssey i amb un impacte econòmic estimat de 5 milions d'euros a la zona, segons un estudi de l'Associació Internacional de Línies de Creuers.
Unes 400 persones gaudeixen de l'art amb l'obertura de la fàbrica de creació Brava. L'espai es presenta amb una ferma aposta per descentralitzar la producció artística del país i esdevenir un referent internacional i un punt de trobada i de sinergies creatives. L'espai es troba a l'antiga fàbrica de ceràmiques Puigdemont, ubicada al centre de la Bisbal d'Empordà, a tocar del riu d'Aro Maria.
L'acte inaugural, que va servir per posar de manifest l'objectiu d'aprofitar el talent artístic del territori més enllà, va comptar amb les actuacions d'un ampli ventall d'artistes col·laboradors de Brava. Així van anar desfilant intervencions a càrrec de noms com la Fura dels Baus, el Zueta Gallery, els audiovisuals Acerberg Studio i Play Mods, els aeris Vortex Scenic i Sara Bernabéu, els australians de Pare de Studio o els bisbalencs B. No i Miquel Abràs, amb Toni Molina i Carles Ramió. Brava és una iniciativa privada que neix de la mà d'un equip de gestors culturals especialment interessats en els nous formats, que cercaven un espai en el qual poder donar un servei integral a la creació. El projecte va començar l'any 2020, però amb la pandèmia va quedar aturat. A més, cal recordar que l'espai també va quedar afectat per la pedregada de la Bisbal. Actualment, amb més de 1.800 metres quadrats d'instal·lacions, Brava inaugura en aquesta primera fase del projecte un coworking, un taller escenogràfic, una sala polivalent adaptada per concurrència pública, nau de logística, espai de corporalitat, entre d'altres, i donarà serveis als creadors que van des de la construcció escenogràfica a la producció, passant per l'assessorament, l'emmagatzematge de peces artístiques i el management. La directora i una de les fundadores de Brava Performing Arts, Natxa del Piano, reconeix que l'espai els ha triat a ells a l'hora d'ubicar aquesta fàbrica de creació a la Bisbal.
Que d'alguna manera el que vol és recollir, ser com un hub, una mena de caseta, no?, per als creadors de la zona i portar els creadors internacionals aquí a poder crear i compartir amb els creadors d'aquí de l'Empordà.
El centre creatiu vol fer la seva aportació a l'activitat cultural anant més enllà del seu propi terreny, fora dels grans pols de creació, i amb l'ecosistema artístic empordanès com a taló de fons, motor i guia. I d'aquí prové el nom de Brava, una paraula molt arrelada en el món de la cultura i una clara identificació amb el concepte territorial Costa Brava de renom internacional.
I aquest cap de creació s'inspira en altres iniciatives de fàbriques de creació que podem trobar arreu d'Europa.
Doncs sí, a més d'aquestes iniciatives es basen en la transformació d'antics edificis industrials en desús per convertir-los en nous espais destinats a la creació artística. Brava vol dotar un territori prolífic en patrimoni industrial d'una fàbrica de creació en el sentit més ampli del concepte, fent servir noves tecnologies i amb la ferma voluntat de descentralitzar la producció artística i cultural del país, potenciant a l'estranger la denominació Costa Brava com a punt d'avantguarda artística. Per això, a part dels convenis amb els artistes, també es té contacte amb altres galeries i hubs de creació.
Tenim convenis amb diferents institucions, com el Sueta Gallery, que ja els coneixeu, que estan a Casavells, també a Barcelona i a Madrid. Tenim convenis amb molts artistes de fora. També tenim un conveni amb Elisava, amb la universitat, amb la qual han vingut estudiants i han desenvolupat molts projectes aquí d'estudiants de disseny i d'arts.
Alhora, l'essència de Brava també vetlla per recuperar el patrimoni industrial reconvertint-lo en contenidor cultural, un lloc de trobada i de sinergies per al talent creatiu. En aquesta línia, el nou equipament té l'objectiu d'esdevenir un espai per a residències artístiques de primer nivell, amb la finalitat d'intercanviar tècniques i experiències i ajudar a la formació de talent local. D'altra banda, Brava també vol participar en la recerca de nous recursos per la creació a partir de projectes basats en energies renovables i impulsar la reflexió artística sobre la problemàtica mediambiental.
Doncs bé, moltes gràcies per aquesta informació. Hem arribat ja a 9:15 en punt i ara posarem una mica de música. Escoltarem tot seguit a la formació de Tyats amb Bomba de Fum.
Si puc mirar-te i en un segon ja puc entendre què et fa falta. Conec aquesta miradeta i com et sents. Jo que sempre vaig corrents, tu que sempre vas amb temps. Crec que mai està de més dir-te que t'espantaré els monstres. Que vull que em robis cullerades del meu postre. Que vull que em diguis tot i tot allò que et costa. No es calen normes, junts som enormes. Jo t'estimo i tu m'ho tornes. Ja saps que tu mereixes. Si em perdo per la disco perquè has decidit marxar. Ja saps que tu mereixes. Donant voltes em deixes. Si em perdo per la disco i ara ja no sé on anar.
I t'has marcat la de la bomba de fum. No li has dit a ningú que te n'anaves al llit. I ara em trobo buscant-te en els records de la nit. I m'he quedat esperant per si tornessis per aquí dir-te que
jo t'estimo i tu m'ho tornes. Ja saps que tu mereixes. Donant voltes em deixes. I em perdo per la disco perquè has decidit marxar. Ja saps que tu mereixes. Donant voltes em deixes. Si em perdo per la disco i ara ja no sé on anar. Sé que tu m'ho vas dir, m'ho vas voler explicar. Quants cops ho vas repetir i no et vaig voler escoltar. I sé que tu m'ho vas dir, m'ho vas voler explicar. Quants cops ho vas repetir i no et vaig voler escoltar.
No, t'on, que m'has deixat la nit ultra solo. T'on, que això que et com m'has fet no té perdó. T'on, que m'has deixat la nit ultra solo. T'on, i gata me ligo més tard
si
embalada.
Si puc mirar-te i en un segon ja puc entendre què et fa falta. Conec aquesta miradeta de fa temps.
Doncs bé, aquesta música és la que sentíem, és la que us hem dit, és de Tyats amb la cançó Bomba de Fum, però ara seguim parlant de música.
Potser aquest no és el lloc indicat. Potser esperàvem la primera cita més intimitat. Jo creia que era tard per tornar a estimar.
Una d'aquelles cançons que no necessita ni presentació. Estem escoltant a Lil Dami, precisament va ser un dels protagonistes d'aquest cap de setmana, perquè Lil Dami i Julieta van donar el tret de sortir d'aquest passat dissabte de l'onzena edició del Festival Ítaca davant de milers d'espectadors, Gerard.
Ho han fet amb el doble concert gratuït a la platja de Riells de l'Escala, que és un dels dos nous escenaris que estrenen enguany al festival, conjuntament amb el Far de Sant Sebastià d'Aia Franc. L'Ítaca Escala 2023, organitzat per Link Produccions i l'Ajuntament, Lil Dami ha presentat el seu nou disc Dami per primer cop a les comarques gironines. També s'hi ha pogut veure l'actuació de Julieta, guardonada pels Enderroc de crítica i públic pel disc Ni llum ni lluna.
I també doncs, seguim parlant d'aquest festival, Gerard, perquè en aquest cas, després del tret de sortida, l'Ítaca 2023 oferirà un total de 17 concerts a 6 municipis d'arreu de l'Empordà fins al dia 2 de juliol.
A més de l'Ildami i Julieta, es podrà veure un concert Vetusta Morla, La Mola, Alice i Ceo, Els Catarres, Triquei, Albert Pla i molts altres. De fet, també hi haurà una experiència Flock Drone Art, un espectacle de llum amb drons que completa el cartell de l'onzena edició del festival. Enguany, l'Ítaca aposta per una programació marcada per una gran varietat estilística de la mà d'un ampli ventall d'artistes catalans i d'arreu de l'Estat alhora que manté l'aposta propostes amb D.O. de comarques gironines.
En aquest cas, també Ítaca Cultura i Acció transcorrerà en un total de 6 municipis empordanesos, a més d'estrenar emblemàtics escenaris com el Far de Sant Sebastià de Llafranc a Palafrugell o la platja de Riells a l'Escala.
El festival també posa de manifest una voluntat de retornar als orígens del festival, programant a places dels diversos pobles on es farà parada, com Gualta, Corçà o La Pera. Segons l'organització, l'objectiu primordial és potenciar l'essència del festival millorant l'experiència del públic i alhora fer arribar la cultura a tots els racons del territori. Alhora, enguany es fa un pas més enllà i referma la seva aposta per la sostenibilitat amb diverses accions que posen de manifest el seu compromís.
I encara seguim parlant de música. El conjunt empordanès Trioteco presentarà el pròxim 20 d'abril a la Casa de Cultura de Girona el seu espectacle Fandango Mediterrani abans d'actuar el cap de setmana al Festival de Flors i Violes 2023. Mariona.
Sí, en una conversa a Ràdio Palafrugell, el bateria del grup Jordi Morell explica que el seu repertori combina diferents estils flamencs amb composicions i arranjaments jazzístics propis.
Jo doncs aportaria el nostre gran tesor amb les nostres composicions en el Trioteco, però de moment és el maestro Carlos que se n'encarrega d'això.
Per ara.
Però sí, entre tots fem una mica els arranjaments i les partitures. Sí.
El 2022, tres músics empordanesos d'estils molt diferents s'unien per compartir una fusió dels ritmes que van des de la música llatina, el jazz, el flamenc o el funk. Trioteco és el nom que pren el conjunt, format per Carlos Coronado a la guitarra, Guillem Soler al baix i Jordi Morell a la bateria i percussió, que prové de la cançó de Paco Lucía, Tico Tico.
Thank you. I amb aquests ritmes musicals nosaltres seguim al Supermatí de la sintonia de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió per Ràdio Bisbal. Són les 8:39 i ara destacarem una de les informacions que fa referència sobre l'Hospital de Palamós, que ha implantat un nou sistema d'avís per als usuaris. El centre hospitalari assegura que millora l'eficiència del sistema, facilita l'orientació dins el servei i agilitza la comunicació entre l'equip assistencial i els pacients. El nou sistema d'avís funciona amb un codi anònim, ajuda a millorar la confidencialitat i també a reduir el soroll a la sala d'espera. Els pacients han d'adreçar-se a l'admissió i reben un tiquet amb un codi. L'han de guardar durant l'estada perquè se l'avisarà a través d'una pantalla a la sala d'espera. Així poden saber quan han de dirigir-se a triatge o també a les consultes d'urgències o a radiologia. Fins i tot, un cop atès, serveix també per avisar-los per conèixer quan han de recollir l'informe d'alta. A més, també s'ha reforçat la senyalització de l'espai per tal de facilitar l'orientació dins el servei. Aquesta, doncs, és una de les informacions sobre el que fa en el cas de l'actualitat en l'Hospital Comarcal. Però també us explicarem que l'Associació de Comerços i Negocis Oxigen i també el Festival Flors i Violes a Palafrugell posen en marxa un sorteig de 2 vals de 50 euros. S'hi pot participar digitalment a través del compte d'Instagram fins al 16 d'abril. Cal posar m'agrada la publicació del sorteig, seguir els perfils d'Instagram a Flors i Violes, Mola i Oxigen i comentar la publicació. En el comentari s'ha de mencionar la persona amb qui t'agradaria anar a comprar. La persona guanyadora s'emportarà un val de 50 euros en forma de targeta Mola. Es podrà bescanviar en qualsevol dels negocis adherits a la campanya. I a més, la persona mencionada s'emportarà l'altra targeta de 50 euros. S'hi pot participar tantes vegades com es vulgui, però cal mencionar sempre persones diferents. La data límit de participació és el diumenge 16 d'abril a les 23:59 i l'endemà es farà públic el nom de la persona guanyadora en una història als tres comptes. Des de l'organització, en aquest cas, també es demana precaució si apareixen perfils falsos o que poden demanar dades personals. En cap cas, es preguntaran les dades bancàries ni es haurà de fer cap pagament. Els únics perfils oficials s'avisa que són Flors i Violes Palafrugell, Mola Palafrugell i també Oxigen Palafrugell. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play. Make a mess right here. Do whatever I like, it weird, okay. Let him disappear. Say whatever you want to hear, just say. Dance.
And beyond, we toast them and we cheers. All your girls are here. Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Thought the day you disappeared that it was over. Didn't even hear you leaving. Saw you with someone and thought that it was closure. But you still tell me that you need me. Baby, why? Tell me why. Can't you just make up your mind? Quit missing.
Reminding me of when we said forever. I know exactly what you're doing. Oh, when you say you need to drop off all my sweaters, it's just one of your excuses. Baby, why? Tell me why. Can't you just make up your mind? Quit messing with my head. You can't say you hate me, then call me when you're hurt. Baby, you know that's not how this works.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. Som ja a la recta final del supermatí del dia d'avui, en aquest primer de la setmana, després del parèntesi de Setmana Santa, i el que farem serà destacar algunes de les informacions que us hem anat explicant en el dia d'avui en aquest espai. Començarem primer de tot en repassant quina és la previsió meteorològica que ens espera pel dia d'avui, que en aquest cas ens la porta l'Albert Aparicio. Bon dia.
Doncs poques novetats ens espera, si més no, en el temps que farà avui i demà. Aquest dimarts, nova jornada d'estabilitat atmosfèrica, amb predomini del temps assolellat o, com a molt, alguns intervals de núvols prims que poden entrenyinar una mica el cel. El dia comença fred, amb valors entre els 3 i 6 graus de mínima, però l'ambient serà molt suau o càlid, fins i tot, amb màximes de 20 a 23 graus al Baix Empordà. Demà al matí, temps assolellat, però tenim un petit canvi de temps a la vista que arribarà de cara al vespre nit de dimecres i que portarà més nuvolositat i inestabilitat pel pas d'un sistema frontal. Entre la nit de dimecres i el matí de dijous es pot produir algun ruixat, localment acompanyat de tempesta, i també amb un descens de temperatura, tot i que aquest serà transitori, perquè a finals de setmana el termòmetre torna a recuperar-se.
I també us hem explicat que la plataforma ecologista Salvem la Platja de Pals denuncia que l'Ajuntament de Pals hagi concedit una llicència d'obres en un paratge natural. En concret, es tracta d'una duna continental fixada en pipinyer i d'uns 30 metres d'alçada, que forma part de l'hàbitat d'interès comunitari prioritari i on està previst construir-hi un edifici plurifamiliar amb 18 pisos. Gerard. A veure si podem escoltar ara la crònica.
El portaveu de Salvem la Platja de Pals, Pau Bosch, detalla que són les darreres pinedes sobre dunes a Catalunya i també úniques a la península. L'alcalde de Pals, Carles Pi, ho justifica dient que l'atorgament de llicències urbanístiques és un acte reglat i si es reuneixen els requisits, l'Ajuntament està obligat a atorgar-la. El promotor ja ha iniciat les obres.
També us hem explicat que l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha aprovat les obres de l'Arc de Sant Benet, un projecte amb un cost de 105.000 euros. Mariona.
L'obra servirà per restaurar i enfortir l'estructura per evitar despreniments, així com anivellar l'arc per fer-lo més accessible, segons explica el Punt Avui. La restauració es troba dins del marc d'actuació de la plaça del Monestir, unes obres que van començar fa 8 mesos i que preveuen ser l'avantsala del futur Museu Carmen Thyssen. Paral·lelament, la reurbanització de l'Avinguda Juli Garreta, que va començar poc després de les obres de la plaça, finalitzarà el pròxim 12 de maig. L'Arc de Sant Benet es tracta de l'antiga portalada monacal que va néixer durant les reformes del segle XVIII i constitueix un bon exponent de l'arquitectura barroca de l'època. Damunt de les dues columnes que reposen sobre grans pedestals s'hi troba la reconstrucció del Sant, obra de Domènec Fita, després que l'original quedés destruïda l'any 1936.
Entre els altres temes que us hem explicat avui i que repassem en aquest repàs, en aquest resum informatiu del dia d'avui, us hem explicat que Palafrugell publica una guia de participació ciutadana per explicar com funcionen els processos participatius i quines són les possibilitats. L'àrea de govern obert de l'Ajuntament de Palafrugell destaca que Palafrugell té diverses formes de participació per part de la ciutadania en els afers municipals. El fulletó resumeix el reglament de participació ciutadana, aprovat el passat 2022, i es distribueix en grans blocs. S'explica com la ciutadania pot estar informada i sentir-se escoltada, com col·laborar, fer una petició, fer una proposta al govern i conèixer la voluntat de la ciutadania. Lídia González, tècnica de govern obert, explicava a Ràdio Palafrugell que quines són precisament algunes de les novetats i que entre elles hi ha el registre municipal d'avís de processos participatius.
A títol personal te podràs posar en aquest registre municipal i qualsevol processos participatiu, qualsevol informació sobre participació, t'arribarà la informació directament.
També ens afegia que la ciutadania pot proposar processos participatius a part del que decideix l'administració. En aquest cas es fa des de la iniciativa ciutadana i els poden impulsar associacions o grups de ciutadans. I per altra banda també Josep Salvatella, regidor de Participació Ciutadana, destacava a Ràdio Palafrugell que es vol desenvolupar la cultura participativa entre la població.
A poc a poc doncs, s'han anat obrint escletxes, s'han anat obrint diguem-ne noves maneres de implicar a la ciutadania en la presa de decisions del dia dia d'això, però esclar, això tampoc és una cosa automàtica, o sigui, la gent també s'hi ha d'anar acostumant.
I també us hem destacat que durant aquesta Setmana Santa es va celebrar una rifa a Cervià de Ter. La festa va començar en una antiga sorrera tocada al riu Ter el passat dijous i es va allargar fins ahir dilluns. La rifa va acabar a mitja tarda després que la cinquantena de persones que quedaven abandonessin la zona. Ens ho explica la Maria.
L'acte inaugural, que va servir per posar de manifest l'objectiu d'aprofitar el talent artístic...
Escoltarem ara la crònica d'aquesta informació. Ara sí.
Va ser durant la matinada de dijous a divendres quan els Mossos d'Esquadra van controlar els accessos a la RIF després d'una primera trucada a les 5 de la matinada. En aquell moment hi eren aplegades entre unes 80 i unes 100 persones a l'antiga sorrera, tot i que l'actitud dels participants va ser pacífica i estaven situats lluny del nucli urbà. Divendres a la nit ja hi havia unes 250 persones a la festa segons els càlculs dels Mossos d'Esquadra. I tot i tallar els accessos viaris amb vehicles policials i patrulles, els assistents hi van anar arribant a peu. La policia va barrar els accessos, però no es va plantejar un desallotjament. Durant la nit de dissabte, el nombre d'assistents va arribar fins a les 300 persones, segons dades dels Mossos d'Esquadra. Tot i això, dilluns, el nombre d'assistents ja va baixar fins a la cinquantena i quedaven una trentena de vehicles. Abans ja s'havien desmantellat l'escenari i altres estructures de la festa. Tots aquells que sortien en cotxe però havien de passar per l'accés que els Mossos tenien habilitat, on els identificaven i els feien controls de droga i alcohol. Molts d'ells tornaven a peu a camp a través. Finalment, a mitja tarda, van acabar marxant els últims assistents i la policia va aixecar el dispositiu.
I un dels altres temes que us hem explicat és que ahir a les 9 del matí el port de Palamós va rebre el Marella Discovery 2 per donar el tret de sortida a la temporada de creuers del 2023. I és que durant 9 mesos es preveu l'arribada al municipi d'uns 56.000 passatgers i 56 escales de creuer, que suposen un increment del 13% i un descens de l'11 respecte a l'any anterior. El vaixell que transportava 1.900 passatgers va marxar del port cap a les 6 de la tarda direcció a Palma, i entremig els creueristes preveuen visitar Palamós i les poblacions medievals de Pals i Pere Tallada, entre altres. Aquestes són algunes de les informacions que us hem explicat en el dia d'avui, com també que unes 400 persones van gaudir de l'art amb l'obertura de la fàbrica Creació Brava, un espai que es presenta amb una ferma aposta per descentralitzar la producció artística del país i esdevenir un referent internacional i un punt de trobada i sinergies creatives. L'espai se situa a l'antiga fàbrica de ceràmiques Puigdemont, ubicada al centre de la Bisbal d'Empordà, a tocar del riu d'Aro. I encara tenim temps per escoltar una cançó.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year, and I thought a few drinks they might help. It's been a while, my dear, dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears. Well, my friends are somewhere else. I pictured this year a little bit different. When it hit February, a step in the bar, it hit me so hard. Oh, how can it be this heavy? Every song reminds me you're gone, and I feel the lump form in my throat, 'cause I'm here alone. Just dancing with my eyes closed, 'cause everywhere I look I still see you. And time is moving so slow, and I don't know what else that I can do. So I'll keep dancing with my guess I could just pretend the colors are more than blue, but I lost more than my friend. I can't help but missing you. I pictured this month a little bit different. No one is ever ready, and when it unfolds you get in a hole. Oh, how can it be this heavy? Everything changes, nothing's the same, except the truth is now you're gone. Life just goes on. So I'm dancing with my eyes closed. Shutting the bar, they're cleaning the floor, and everyone is already home, but I'm on my own, still dancing with my eyes.
Fins aquí el supermatí del dia d'avui. Ara escoltarem la previsió meteorològica per acabar el programa.
Dimarts, sense novetats al pronòstic del temps, amb cel en general assolellat o amb alguns núvols prims. L'amplitud tèrmica serà gran, amb temperatura mínima entre els 3 i 6 graus i una màxima que pot superar els 22 graus. Demà, dia assolellat, però entre la nit de dimecres i el matí de dijous, baixa la temperatura, s'incrementa la nuvolositat i es poden formar ruixats localment acompanyats de tempesta. A finals de setmana, la temperatura torna a pujar.
Doncs esperarem aquestes tempestes, a veure si arriben aquestes pluges, que les esperem amb candeletes. Demà a partir de les 8 del matí, més supermatí a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió a Ràdio Bisbal. 5 segons i arribem ja a les 9 del matí. Que vagi molt bé.